Dignitat. Qualitat moral atribuïda a una persona que es considera mereixedora de respecte per la rectitud del seu comportament, la consciència del propi valor i la manera honorable de conduir-se. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui, com ahir, Òscar Fernández, president dels noticiaris d'aquesta casa. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara saludaré la persona que fa el cas
ara,
nosaltres.
Això serà cada dia,
no,
ara?
No, però els dies que són noms
ahir
així...
Ahir et vaig dir que sóc molt negat per aquest joc.
I vas necessitar només una paraula.
Home, sí, és veritat que m'ho heu posat fàcil, però...
I ara amb un bona tarda en tindràs prou.
Ai.
Avui fem el cafè amb... Bona tarda.
Molt bona tarda, però és
que... No, però t'he dit bona tarda, ja arrenques, no arrenquis. És només bona tarda.
Ah, és que volia dir-li una cosa, perquè m'han robat la homeless que tenia un despatx en allà, i ara resulta que, com que s'han canviat a un aerodinàmic estudi... Ah, no, ai, hòsties. Vale, doncs deia, etc. Aquesta seria...
Ho hem
bona
frenat,
tarda,
Òscar,
bona
frenat.
Tarda.
No, ja ho hem frenat, Òscar, ho hem frenat.
Tu et sabràs. Convides, que segons qui convides,
comencem
tu sabràs.
Bé, sí, comencem.
Mare de Déu, senyor.
Abans de començar, sí, sí.
Vale, doncs això, no. Etcètera. Com anàvem? Estàs bé?
L'última cosa, l'última interacció que he tingut amb ella és Carme Lloberes, per cert, que no l'hem dit.
Sí, bona tarda, Carme Lloberes.
L'última interacció que he tingut amb ella és fa un parell d'hores, fa 3 hores, més o menys, que estava al mig de la redacció d'informatius, fent allà aquell show que fa, i ja he passat pel seu darrere i li he dit, Lloberes, no m'esbalotis el galliner, sí, perquè estava allà al mig de la redacció i va cridant i va fent coses i es mou de lloc amunt i avall i no. Hi ha com una mica d'embolica allà al Castella.
Saludo el personal, que clar. Això ja és important, que molta gent d'aquí de la ràdio no aixeca massa ni el cap de la taula, potser perquè tenen molta feina, també és veritat, però també t'haig de dir que, perdona, això ja m'ho deien de petita, és a dir, a mi em van fer fora de la casa de, diguem, de la fàbrica de casa meva, perquè es torbava, diguem, o perquè distreia el personal. Doncs per tant, no ara em recordes en el meu pare, fixa't.
Veus? Calcula.
Carai, Òscar.
Tot i que tu podries ser la meva mare, de fet, però...
Bé, comencem. És a dir, jo he entrat d'una manera molt...
Saps què passa, Garriga? Que jo ara te l'escalfo i te la deixo perquè jo me'n vaig.
I aquí t'ho quedes.
Sí.
És divendres, 6 de març, i estem pendents de tot això.
No,
un moment, que anem a fer les notícies, ara.
Ah, perdó.
És que, sap, el somni humit de Lloberes és fer ella un dia el noticiari, que diu ella.
Sí, no m'ha deixat.
Un dia ho farem, però no serà avui.
No em deixen.
No serà avui, que avui la cosa és seriosa.
Vale.
A veure, va, Make Iran Great Again.
Sí, això és el que ha piulat Donald Trump, a més, amb les sigles, MIGA, en lloc del MAGA. Ho ha fet fa una estona a la seva pròpia xarxa social, on ha reclamat la rendició incondicional dels ayatolars. En paral·lel, a la CNN, el president nord-americà ha dit que Cuba serà la següent a caure i que això serà, textualment, molt aviat.
Té miga, el tema, sí. Mentrestant, compta amb el petroli.
La guerra a l'Iran fa pujar el preu del petroli per sobre dels $90 al barril de Brent. És una pujada del 30% en una setmana de conflicte. Caldrà estar atents a si la tendència es manté pels efectes a llarg termini que podria tenir, per exemple, en els tipus d'interès. El que ja es nota és el que costa omplir el dipòsit respecte a la setmana passada. Ja s'ha encarit.
I atenció, perquè s'obre el mercat de fitxatges per les eleccions municipals.
Sí, falten 15 mesos per a les eleccions municipals, però els partits ja es mouen. Per exemple, a Manresa, Junts per Catalunya ha fitxat el regidor Sergi Perramon, que als últims comicis va ser el cap de llista de Front Nacional i aquí Aliança Catalana també havia sondejat perquè fos el seu cap de llista.
I als esports, màxima atenció de Hansi Flick a l'estat dels seus futbolistes.
Sí, després de l'esforç monumental i sense recompensa del partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Demà torna a la Lliga amb un Atlètic Club Barça, en què la prioritat serà evitar noves lesions. Avui, per cert, és el primer dia oficial de la campanya electoral a Can Barça. Al tot costa, entrevisten a un dels candidats, Víctor Font.
Que la cosa va calenta, eh? Sentit al migdia i...
Sí, ja comencen. Clar, tenen una setmana per mobilitzar el vot, per tant, no poden encantar-se, han d'anar ràpid.
Doncs això anirà fort. I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs del temporal Regina, una llevantada que continua escombrant Catalunya, que ha fet pujar el nivell dels rius a nivells fins i tot perillosos. És el cas del Ter, a Sant Joan de les Abadesses, Un punt que aquest matí ja hem vigilat, després d'una treva al migdia, ara torna a estar en alerta vermella. També ara mateix hi ha alerta vermella del Gès a Torelló, a Osona, la Muga a Sant Llorenç de la Muga, a l'Empordà, o el Brugent a Amer, a la Selva.
Doncs molta atenció, i si voleu estar informats, Catalunya Ràdio o 3Cat Info. Òscar Fernández, tens un bon cap de setmana allò en previsió?
És que no es poden fer previsions. Els últims caps de setmana he passat per la ràdio.
Esperem que no, va. Aquest cap de setmana jo crec que no hauràs de passar.
Jo crec que sí, que el diumenge em toca a primera hora, però bé, escolta'm, això va acabar.
Diumenge a primera hora?
Em toca, sí.
Què ha de passar diumenge a primera hora?
Entrevistes.
Diumenge, que hi ha diumenge?
El suplement.
Però ja és públic o no?
Vol dir, que...
Vull dir, se sap quines entrevistes fa el suplement que has de venir?
Ah, sí, sí.
Qui ve?
Bé, una consellera, sí.
Ah! No, doncs diguem-ho, coi, que la gent escolti el diumenge encara amb més ganes a l'escapa.
Alicia Romero.
Doncs diumenge el suplement, Alicia Romero, i l'Òscar Fernández s'ho mirarà de prop. Òscar, bon cap de setmana.
Igualment.
Descansa, eh?
Igualment, igualment.
Avui fem el cafè amb la Carme Lloberes i avui ens hem enganxat a la ràdio perquè ha estat molt intens el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Intens, interessant i per escoltar parant bé l'orella. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A les portes del 8M avui, aquesta emissora, hem pogut sentir el testimoni de Giselle Pellicó, un referent mundial contra la violència masclista, en entrevista que ha fet amb el Ricard Ostrell.
Sí, aquests dies Pellicó ha vingut a Barcelona per presentar el seu llibre, Un himne a la vida. En aquest llibre hi relata en primera persona tot l'infern que va viure, un cop va descobrir que durant 10 anys el seu marit l'havia violada, l'havia drogada i l'havia ofert a una cinquantena d'homes perquè també la violessin. Són uns fets molt durs, duríssims, però tot i això Pellicó tenia claríssim que havia d'arribar fins al final perquè es fes justícia.
Bé, jo crec que aquest judici sobretot ha alliberat la paraula de les dones i també que ha arribat una consciència col·lectiva de la violència contra les dones. Per mi era molt important arribar al final d'aquest judici. No estava sola, estava acompanyada, vaig tenir totes aquestes dones que em van acompanyar, milers de cartes de dones que m'explicaven el seu patiment i jo crec que la meva història també, doncs, ja resonava en aquestes dones.
Aquest cas ha suposat un abans i un després en la lluita contra les violències masclistes.
Amb aquest lema que la vergonya ha de canviar de bàndol i amb polítiques clares. Per exemple, Pellicó va aconseguir que França legislés el dret al consentiment. Però tot i així, tot i aquestes fites, a Pellicó no li agrada que la presentem com a una icona feminista.
Icona no. Bé, icona no, sens dubte no. Jo crec que la paraula potser batlladora, Michel Perrault, una historiadora em va donar aquest qualificatiu i jo crec que és molt més important perquè jo he una mica despertat les consciències, però icona no, no m'agrada, no em va bé.
El llibre s'aplaudia quan sentia Pellicó dir que no vol ser una icona.
Sí, sí, i m'agrada molt perquè hi ha vegades doncs, que la gent no diferencia. Ella simplement, amb el seu valor que està tenint actualment, a mi ja n'hi ha prou, vull dir, per totes nosaltres, de sentir-nos acompanyades amb ella.
Un dels moments impactants d'aquesta conversa és quan ha parlat de l'home que la va violar, del seu exmarit.
Sí, diu que té ganes de trobar-se'l cara a cara.
Jo no tinc cap mena de relació amb el senyor Pellicó. Encara no m'he trobat amb ell. Tinc previst anar a veure'l per poder obtenir respostes que no vaig obtenir durant el judici perquè jo m'adreçava al president del tribunal, però li vull preguntar directament per què tant de mal, per què haver-nos traït, per què haver-ho espatllat tot quan semblava que érem feliços a la vida. Sí, tinc moltes preguntes per fer-li.
Deia ella mateixa que molta gent del seu entorn li desaconsella fer això, però que, en canvi, ella necessita trobar-se'l i preguntar-li a la cara. En tot cas, també és un acte més de valentia, no? De voler...
Sí, sí, a mi em sorprèn
de voler-se afrontar que la persona que potser li ha... Potser no, que li ha fet més mal...
A mi em sorprèn moltíssim, però ben veritat que quan les persones necessiten respostes, doncs crec que s'han d'anar a buscar. I segueix sent, doncs, doblement valenta, perquè realment és una situació impressionant.
I atenció, perquè la cosa acaba amb un final no sé si dir sorprenent, però amb una cara d'esperança, de nova vida, de refer-se,
sí.
No?
Pel·licoli explicava a Ricard Ostrell que, malgrat tot aquest dolor que ha patit, s'ha pogut tornar a enamorar i acaba l'entrevista amb un missatge esperançador.
Je pense que c'est important d'aimer. Jo penso que és molt important estimar. Sí, de fet, jo funciono així. Necessito poder donar, transmetre. És important. I rebre, també, molt d'amor.
Aquests són alguns dels fragments més impactants de l'entrevista que heu pogut escoltar aquest matí. De fet, la teniu a l'aplicació de Catalunya Ràdio, el 3Cat. Si voleu escoltar-la sencera, doncs val molt la pena, perquè la conversa és òbviament més llarga. Però deixa'm preguntar-li al Ricard Ostrell què s'hi va trobar. Ricard, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, una conversa molt interessant. I també és interessant saber com va ser aquesta trobada, perquè, clar, no és una entrevista més, aquesta. Com vas trobar la senyora Pellicó?
Sí. La veritat és que a mi són d'aquelles entrevistes que sempre et transformen d'alguna manera, no? I fer-la ja va ser molt especial, llegir-me el llibre ja va ser molt especial, i constatar que més que una icona, que a ella no li agrada doncs, que se li digui així, és una dona que realment ha sabut transformar la seva vida o la seva història personal en una causa col·lectiva. Jo crec que això és el gran missatge i la gran lliçó que ens dona Gisèle Pellicó, no? I crec que, a més a més, amb la decisió ja de fer públic el judici, que va obligar també a tothom a mirar la cara de la violència, dels violadors que la van violar, del seu exmarit. Jo crec que tot això ha sigut un desafiament brutal a tots nosaltres, que ens commou, que ens interpel·la directament, no? I que fa que haguem de reaccionar. I tot això ho expressa molt bé el llibre, i jo crec que l'entrevista també hem sabut trobar-li el to d'aquesta conversa, que és dura, però que al mateix temps ella té un compromís per la vida, no? Ella és una dona molt, molt vitalista, em va frapar conèixer-la i, en fi, són d'aquelles històries que segurament doncs recordaré durant anys.
Clar, a través de l'entrevista per ràdio desprèn que és una dona tranquil·la, però no sé si te la vas trobar nerviosa o si marca molt la distància, no sé com te la vas trobar.
Gens. Ella venia molt segura, des de que porta molts dies fent moltes entrevistes, suposo, del llibre també, de fent conferències, en fi, jo crec que també això la deu posar en un estat com de pilot automàtic una mica, no? De barrera emocional, també, el que ha viscut. Però sí, ella estava molt tranquil·la i ho explica d'una manera que tant de bo totes les víctimes fossin capaces de fer-ho, no? I tampoc se'ls ha d'exigir, les víctimes, perquè cadascú viu com ho viu. Però em sembla una lliçó, no? O sigui, ella ha aconseguit que no senti vergonya. Ella ho diu amb aquella frase que crec que s'ha fet ja història, no? De que el que ella volia és que la vergonya canviés de bàndol, no? De les víctimes als agressors, i crec que ho aconsegueix. És una dona tranquil·la que explica un fet horrorós que li ha passat a la seva vida, però que ho fa perquè creu que això ajuda a canviar la societat.
No, i amb aquesta explica coses molt dures, però amb un to que fa que potser també hi puguem connectar més fàcilment, que no ens faci ni cosa escoltar-la, perquè la manera que explica coses tan dures, no? Amb aquesta calma, amb aquesta tranquil·litat, te la pots escoltar i pair-ho millor.
I després cap on ho fa, això, no? Perquè ella porta el dolor que ha viscut cap a la vida. Mm. Hi ha un moment que explica en el llibre, i que també l'entrevista al principi ho explicava, no? De que ella va perdre la seva mare quan era molt petita, no? I que això l'ha marcat molt, i que la mort és una figura que s'ha anat, una imatge que s'ha anat presentant molt a la seva vida, no? I d'alguna manera ella ha seguit mort en molts moments de la seva vida, del qual no era conscient que l'estaven violant perquè la drogaven. És una imatge bestial, no? I ella agafa aquesta mort que ha tingut a la seva vida, aquestes morts, i aquesta traïció inimaginable, i ho converteix en vida, ho converteix en amor, ho converteix en esperança. I això em sembla un missatge que és molt potent, també per la feina que fem moltes persones que intentem aportar algun gra de sorra cap a la societat per millorar-la, no? Ostres, és important explicar-nos les coses que ens passen horroroses per crear-ne bellesa. I és un missatge molt potent, el de Gisèle Pellicó, i crec que ho explica molt bé també en aquest llibre, que recomano moltíssim, si no l'heu llegit.
Recomanem el llibre, i recomaneu als que vulgueu escoltar la conversa. Ara hem escoltat uns fragments, però els que vulgueu escoltar la conversa sencera la podeu recuperar a l'aplicació de Catalunya Ràdio, de 3Cat, i allà segur que encara la podeu reposar més. Ricard, gràcies per la conversa i bon cap de setmana.
A tu, i sobretot també això, que Gisèle Pellicó és una dona que està enamorada ara, no? Que té vida, que té il·lusions, i això és la millor lliçó després d'una època com la que ha viscut.
Ens quedarem amb aquest missatge. Una abraçada.
això ha passat aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs vols que et digui, ja per acabar així, sí, d'això, és una lliçó que jo no podré aprendre mai.
Quina?
És a dir, aquesta de, el motor, això va en funció del motor que, veieu, dic, mou a les persones, no? I això de seguir poguent estimar, després de l'experiència que ha viscut, a mi em portaria a odiar. Ho dic així clarament.
Bé, potser odiaries una persona, però no a totes.
El món.
Sí, ho dic així clarament.
És a dir, ja, quan et deia el motor és perquè aquesta persona ha de ser molt gran, molt gran i molt interessant, perquè que pugui encara revertir, no?, i alimentar-se.
No, home, té molt valor,
del, d'això,
clar.
A mi m'heu deixat, diguem, bastant parada. Jo no puc aprendre-ho, això. Ja està. Bé, cadascú que es quedi...
Esperem que no ho hagis mai d'aprendre, vull dir que és una cosa que per desgràcia ell ha hagut d'afrontar i ho ha afrontat d'aquesta manera, no sé si dir optimista, però com a mínim...
D'esperança, no?
D'esperança, que és una bona manera d'afrontar-ho dintre del...
Reconciliant-se amb la vida, això és realment paraules que semblen molt complicades.
Doncs paraules complicades, avui al matí a Catalunya Ràdio. Ara seguirem amb unes imatges que potser poden resultar complicades. Una pausa... I entrem a la Casa Blanca, o com diria la Lloberes,
home,
a la
White House. M'encanta.
Jo científica.
Tu científic.
Ella científica.
Ell científic.
Nosaltres científiques.
Vosaltres científics.
Elles científiques.
La ciència no té gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC. Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Quan s'acabi la classe, me'n vaig a fer la compra.
I com faràs la compra?
Doncs, amb cotxe...
Espera. Ara et dic com fer-la bé. Agafes la primera sortida i allà hi veuràs un Carrefour. I entres i aprofites els més de 1.000 productes a preus imbatibles que tenen cada dia.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Giselle Pellicó, David Uclés, Maica Navarro i Joan Gràcia a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Caprevo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com el pa de vidre a talls de 300 grams, amb oli d'oliva i amb una crosta prima i una molla suau ideal per torrar. I boníssim! Ara a 2,25 €. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprevo, així de bo.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Mira, doncs resulta que et dic...
Lloberes, estem en directe.
Perdona. Calla.
Ah. És increïble.
Què feies ara, Lloberes?
Vols donar solemnitat a les coses i ell enviant els seus, les seves notes de veu.
No te'n sabeu, aquí en directe.
M'he distret, és veritat, i ja sé que quan hi ha la llum, però tinc els papers aquí sobre i no l'he vist.
Ja. Vols que fem un altre bloc de publicitat per deixar-te enviar notes o podem continuar el programa?
No cal.
És una de les imatges de la setmana, segur, i han sorprès, en alguns casos decebut, fins i tot indignat, a culers. Donald Trump rebent Leo Messi.
somrient, a la Casa Blanca.
And it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi.
Cap altre president nord-americà ho ha pogut dir abans, diu Trump, benvingut a la Casa Blanca, Leo Messi. És la primera vegada que Messi visita la Casa Blanca i s'ha trobat cara a cara amb Donald Trump.
Sí, Messi i els seus companys de l'Inter de Miami, campions de la Lliga de Futbol Nord-Americana, han visitat la Casa Blanca. Era una recepció del president Donald Trump, molt somrient, fent broma, elogiant Messi, dient que és un bon jugador.
My son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no. I got a lot of things going on. He said, Messi. I said, really, he's a big fan. He's a big fan of yours. He thinks you're just a great person, and I think you got to meet a little while. So he's a big soccer fan, but he's a tremendous fan of yours, and a gentleman named Ronaldo.
Cristiano Ronaldo va ser a la Casa Blanca ara fa uns mesos, es va fer unes quantes fotografies, allò va ser una trobada particular. El fill de Trump és molt futboler.
Molt futboler, molt fan...
El seu fill és molt fan del futbol. I...
De Messi, de Cristiano Ronaldo, deia. Trump també feia broma comparant Messi amb Pelé i fent aquesta pregunta.
I don't know, you may be better than Pelé. Pelé was pretty good. Who's better, him or Pelé?
Messi.
Qui és millor? Qui és millor, Messi o Pelé? I tots Messi, Messi, Messi.
I Messi rient, somrient. T'he de dir que en algun moment, amb una cara una mica de circumstància, recordem que Messi ho va dir fa poques setmanes, no sap anglès i això li ha portat alguns problemes a la vida perquè s'ha trobat amb gent que no entenia el que li estaven dient. Sembla una mica que és el que passava aquí. Però bé, sí, com sigui, les xarxes ha circulat moltíssim aquesta imatge, aquesta encaixada de mans de Leo Messi amb Donald Trump i molta indignació.
No només l'encaixada de mans, Messi rient, Messi somrient,
acompanyant-lo.
Messi acompanyant Trump i contrastant, ho deia Trump, amb que és la primera vegada que Messi trepitja la Casa Blanca, tot i que no és la primera vegada que el conviden. El gener del 24, Biden li va donar la condecoració civil més alta dels Estats Units, de la Casa Blanca, la Medalla de la Llibertat, al costat de Denzel Washington, de Magic Johnson, de Hillary Clinton. L'únic que no va anar a recollir-la va ser Leo Messi, perquè... literalment, textualment, estava de vacances. Va rebutjar l'oferta de Biden, en aquest cas, amb el seu equip, amb l'Inter Miami, amb una tradició habitual, que és anar-los a rebre després de guanyar la Lliga. Messi s'hi ha anat a la Casa Blanca. Lloberes, t'ha sorprès la imatge?
M'emprenya.
T'ha sabut greu.
No només em sorprèn, m'emprenya moltíssim, perquè aquests jugadors, o a vegades perquè ells són com són, però a vegades pels assessors que tenen al seu voltant, els haurien d'instruir una mica. És a dir, jo sé de quina... No sé. Crec que sé de quina línia, diguem, política és... però per mi és una deshonra i a més quan no a la Casa Blanca, sinó Trump, és a dir, anar a veure a Trump.
Però és el president del país, t'agradi o no.
T'agradi o no, però, per exemple, recordarem, no? Van haver-hi, doncs, gent com Stephen Curry, diria, i Steve Kerr, i LeBron James, diria, que es van negar en èpoques d'això.
Sí, sí.
És a dir, tu et pots negar quan aquella persona significa coses contràries al que, tu puguis pensar, no?
Bé, la temptació dels polítics d'apropiar-se...
No, perquè ara estic contradient-me. Ai, perdona. Perquè jo també he anat a veure personal...
No, jo no et volia posar davant d'aquesta contradicció, però tu has anat a recepcions de Rita Barberà,
sí.
Has anat a recepcions de Paco Camps, el president de la comunitat del País Valencià, no? De la Generalitat Valenciana.
Sí. No totes, professionalment hi he assistit.
Ells intentaven fer-se seus els vostres èxits o utilitzar els Roscasares en benefici polític?
I a més...
I tu ho veies llavors, això, o ho has vist més ara, després? Que ho feien.
No. Ells després intentaven recaptar-te una mica per la seva, diguem...
T'havien demanat d'anar a fer campanya, fins i tot?
I tant, però no només parlo de Rites Barberàs o Camps, sinó, per exemple, el Carmel Work, que ara he vist que...
Sí,
que
d'això
és dir, de tots els bandos, no? Que ells aquesta, diguem, entrega, a vegades, doncs, no?, de títols, em facin... Ells ho fan servir, com ho fan servir aquí a la Generalitat, com ho fan servir a tot arreu, però tu no vol dir que combreguis, no, amb aquesta gent.
No, però clar, tu vas anar a espetegar amb un Partit Popular
mi...
molt peculiar, eh? Francisco Camps, Rita Barberà...
Sí. Tots, aviam, la gent ja sap contraris al que...
Ara arriba aquí Paco Camps i et saludaria amb simpatia?
I me'n reuniria en valencià, cosa que a molta gent, diguem... No, no, em fa gràcia perquè Rita Barberà també, cosa que això
per mi... No
ho
feia gaire, no?
No. No, 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 com hi hauria...
A tu parlar en valencià et deia pitjor.
El que jo vull arribar a dir, deixa'm dir-ho perquè d'això, jo crec que aquí professionalment a mi em tocava fer-ho com a representant que era d'una empresa, en aquest cas un club de bàsquet, i per tant era una obligació. Com quan tocaven l'himne d'Espanya, el meu president em feia aixecar-me. Vull dir-te, per tant, em feia, vull dir, que si jo podia o no estar-hi d'acord, però eren qüestions de protocol. Aquí no. Aquí, tu, tipo, en el Trump, vull dir. En el Trump i el Messi, aquí crec que és diferent.
Si Messi li diu al seu president has d'anar-hi, doncs el Messi ha d'anar.
Bueno, jo després... potser perquè... Sí, potser perquè a mi el tema de la Casa Blanca o Estats Units o d'això ho veig d'una altra manera. Per mi és tan simbòlic que... No ho sé, que em dona una sensació que no hi estic del cor.
Bé, per saber una mica què passa pel cap de Leo Messi, hem portat un periodista esportiu de casa nostra, vaja, sí, de casa nostra, argentí, però català també, Ramiro Martín, que coneix molt bé els Messi. Bona tarda, com estàs, Ramiro?
Hola, què tal? Bona tarda. Sí, de casa nostra, ho pots venir.
Sí, no? Ets dels nostres, i també ets dels de Messi, i també no sé si t'ha sorprès la imatge, si t'ha sabut greu, o si no hi ha més, ja t'ho podies esperar.
Mira, ara, justament escoltant a la Carme, pensava en fins a quin punt es pot separar o té realment alguna figura, i Lionel Messi evidentment la té, la força com per separar el múscul institucional protocolar del club on juga amb la seva pròpia... amb la seva pròpia ideologia o la seva pròpia consciència. Jo no ho sé pas. Entenc que si Messi no vol anar a algun lloc... no hi va.
Bé, no va anar a buscar la medalla de Biden.
No, i de fet ara parlaves de lo de Biden. Lo de Biden va ser molt fort, perquè la medalla presidencial de la llibertat, no hi ha cosa més gran als Estats Units per a alguna persona. Li van donar a Muhammad Ali, a Michael
molt
Jordan...
Molt pocs esportistes.
És una medalla, és una idea de John Fitzgerald Kennedy, com per homenatjar o reconèixer determinats qui fos en l'activitat social dels Estats Units que tinc una influència respecte al país. És superimportant. Aleshores, en aquell moment va passar desapercebuda. El que puc dir d'això és que en general la vida de Leo Messi ha anat per un carril esportiu i ell no s'ha manifestat mai políticament. Aquesta és la veritat.
Però clar, és a dir, el fet de veure Messi a la Casa Blanca es pot interpretar de moltes maneres. A veure si tu em pots descartar alguna d'aquestes maneres. Una seria un gest conscient. Jo no vaig amb Biden, però sí que vull anar a la Casa Blanca i li riuré les gràcies a Trump perquè, en certa manera, no m'hi oposo. Ja no diré que li dono suport, però no em sembla malament. Una altra seria... l'han obligat i fa de bon minyó, cosa que a mi em sorprendria, perquè Messi té capacitat per dir que no. I la tercera és que li és igual. I gairebé que ni sap què està passant, perquè viu al seu planeta.
Mira, aquest idioma que tenim, que és tan maco, és tan meravellós i tan ric, també té polisèmies, i tothom té un cap. Si jo dic tothom té un cap, tothom té un cap i tothom té un cap. Tothom té un cap per pensar les conseqüències del que fa i tothom té un cap a dalt que li diu el que ha de fer.
Normalment sí.
Per tant, en aquest sentit, el que sí entenc és que Messi ha considerat que hi havia d'anar. De fet, l'absència de David Beckham, per exemple...
Clar, aquesta és l'altra. Beckham, que és accionista i un dels propietaris del club, no hi ha anat.
L'absència de David Beckham deixa retratada la història, almenys en algun punt, de que no hi podia anar i no hi va anar. Dit això, jo volia abans tancar lo que havia dit abans respecte de les decisions. O sea, Messi és una persona que es considera o d'alguna manera deixa anar la imatge de polític. Uh-huh. El que passa és que tot és política, el silenci és política, el que no dius és política. Per tant, hi ha un determinat llistat de coses que ha fet Leo Messi que és impossible no llegir-les com política. Per tant, la presència d'ell, aquesta foto històrica d'ell darrere, a més de Trump, perquè Trump sempre fa el mateix, va primer
ell, va al davant.
I de més, té un impacte descomunal enmig d'una guerra bestial, a més il·legal.
I l'altra qüestió. A l'Argentina ell s'ha mullat mai?
No. Però, públicament, mai.
Però al Mundial sí que va fer un gest.
Clar,
no?
Clar.
Com m'explicaves abans en privat i no, és molt interessant.
Però al Mundial va passar que generalment quan Argentina guanya un Mundial, que tampoc nos vengamos arriba, tampoc és sempre...
Home, però uns quants.
Hem guanyat alguns.
Més que Catalunya.
Exacte. Generalment el que fa és l'ofrena a Casa Rosada, bàsicament perquè s'entén com una trobada des del balcó de la Casa Rosada cap a la Plaça de Mayo, en la que la gent... els jugadors fan l'ofrena de la Copa. Els jugadors, liderats, evident, per Leo Messi, van dir que no ho feien, i off the record es va deixar anar que era perquè ells eren apolítics.
Qui era el president?
Off the record. El president era kirchnerista, era Alberto Fernández. I la veritat que...
Creus que amb Milei haurien pres la mateixa decisió?
Amb Milei encara no s'ha fet una foto, per exemple. Ahir podria dir que Jorge Mas i el seu germà, els supercapos d'Inter Miami, que a més tenen una història amb la resistència anticastrista a Miami espectacular, i van anar a Buenos Aires a entrevistar-se amb Milei. Milei volia que Messi, evidentment, hi anés per fer-se la foto.
I tampoc.
I l'únic que van fer els germans Mas, que són els caps de Leo Messi, és portar-li una samarreta signada, i després es van assabentar, a més, que era una samarreta d'aquestes signades industrialment,
sense dedicatòria.
Per tant, podria dir que en aquest sentit no s'ha acostat a un altre lloc.
La conclusió és que Messi només té fotos amb Donald Trump i amb Quim Torra, president de la Generalitat.
Exacte.
Home.
Quan li van donar la Creu de Sant Jordi.
Ah, doncs mira, veus, aquí ara em fas canviar una mica de... No, jo crec que no, ell no li dona tant de sentit al fet. Aquí, en aquest cas de Trump, jo m'agafo per la primera suposició que tu has fet de les tres, no? Però deixa'm dir una cosa, ho dic perquè ara com a descàrrec, perquè m'has fet aquí com contradir-me, no veig a Rita Barberà o Camps o l'Alborg o qui sigui, diguem, al nivell del Trump d'ara.
Home, no era el mateix, era una altra cosa. Allò.
Per això. És a dir, que tu et pots negar, jo tinc molt clar, de que si Messi no hagués volgut... Messi, per ell, és un moment històric, m'imagino, doncs poder-se fotografiar amb Trump. Ho dic així.
I bé, la foto aquesta quedarà per sempre.
Sí.
La foto aquesta queda per sempre, evidentment. I el que passa és que en aquest sentit, la carrera de Messi... Jo el que pensava quan venia cap aquí era... Què li demanem a nosaltres, als nostres ídols populars o esportius?
Jo ho sé.
Què li demanem? No, ho plantejo segurament coherència, però d'altra banda penso que la relació que tenim amb els nostres ídols és real i no és pas ideal. Per tant,
que bona aquesta, eh?
Si alguna...
però difereixo bastant.
No, i m'encanta que ho facis. Acabo només. Sí. Penso, què li demanem? Què passaria, per exemple, si avui Pep Guardiola diu vaig a fer-me una foto amb Donald Trump, es trencaria quantes coses de la seva imatge.
No, però és que és impossible.
Bé,
és impossible, no.
Està fent un exemple d'una cosa que ens faria esputar el
perquè
cervell.
Perquè Pep Guardiola, justament, sempre s'ha significat com a persona.
Però hi va haver molta gent, per exemple, que Pep Guardiola li va retreure que es mullés a favor de Palestina.
Sí. Cadascú ja
pot... Del Barça, independentista, no sé què, que coincidien amb tot amb Guardiola, i que van dir, epa, amb això no.
No, però una cosa és que tu qüestionis el que ell, diguem, proclami, però ell almenys, jo dic, fa referència al que ell pensa com a persona. El que jo vull dir és que tota aquesta enredada de referents, és a dir, el Messi, el no sé què, tot això, són una enredada. És a dir, que la gent s'ho creu de per si, quan en realitat no haurien de ser referents absolutament de res.
No, referents no, però són gent que són admirats pel seu...
Equivocació.
Bé, home, però jo entenc que algú pugui admirar Messi pel seu talent.
Del seu talent futbolístic,
però,
absolutament.
Clar, sí. Però, i ara veuríem aquell debat de l'obra i l'artista, ja. Però
ara, aquí.
Ja,
però bueno, és important, és important aquest debat, sí, sí.
Separar no es pot separar. Tu pots separar-ho al teu cervell, però no ho pots separar, perquè sempre que vegis Messi, veus tot.
El que passa és que, i també en aquest sentit, per aportar alguna cosa més al debat, és... els ídols esportius el que tenen és la transversalitat. O sigui, hi ha gent del PP que li agrada Messi, de la CUP que li agrada Messi, sí. O sigui, tenen aquesta transversalitat i per tant hi ha problemes quan representen alguna cosa més que el que són, que és esportistes.
Però per mi el punt diferencial seria, a mi m'agraden les persones, en aquest cas, siguin futbolistes, siguin de bàsquet, que realment s'impliquin amb la vida de la gent. I per tant, per això a mi m'agraden.
Però és que algú dirà que anant amb Trump s'està implicant.
No, sí, sí, per això m'ha
decebut. Sí, no, per això ho diu.
Per això m'ha decebut. Sí, sí, absolutament. És a dir, a mi Messi ara me'l miraré diferent.
Pot
és a dir,
ser,
no m'interessa gens. Si sempre he pensat
ho entenc.
Que el que li agradava era menjar M&M's després de guanyar la Champions, doncs ara...
Ara veuràs la foto amb Trump.
El veig com sí.
Perdona, realment, quan penso en Messi i en el que diem sobre la implicància d'aquests tipus de protagonistes d'ara, d'aquest temps, és l'esport d'elit ha deixat, tal com està ara estructurat, que Messi, bàsicament, estem parlant d'un home, però en realitat estem parlant d'una multinacional.
Clar.
Una multinacional que fa 20 anys que factura més de 30 milions d'euros. Mm-hmm. Per tant, l'esport d'elit deixa lloc per a aquells vells dioses paganos, cantonars, maradones... Hi ha lloc, per això, quan pensem en que Messi no s'ha negat a anar amb Trump. Pensa en esportistes que realment ho facin. Els trobaràs, saps on? Només als Estats Units afroamericans.
Ara.
Només en això.
Sí, senyor.
Només en això.
Sobretot aquí, sí.
Colin Kaepernick. Clar. Colin Kaepernick, que s'ajunolla, que igualment...
I no els hi va gaire bé amb alguns, eh?
Després d'ajunyallar-se mai més va poder jugar perquè mai no el van contractar. I després, amb el tema de l'ICE... LeBron James, Steve Curry... O sigui, el trobes allà. Després, en general, a l'estructura esportiva mundial d'elit, on trobes gent díscola, que s'impliqui... Potser gairebé l'únic és Guardiola.
Sí, sí, deixa'm afegir-hi només, perquè ja que ens reunem d'homes, i la de l'NBA. Les dones, jo he viscut a dins de vestidors, de separar el partit que tu jugaràs, perquè hi ha uns disturbs, per exemple, a prop de la Casa Blanca...
I Megan Rapinoe.
I s'asseuen, enronen, sí. No, aquestes de futbol, les de bàsquet, anem bastant més avançades.
Em va molt bé això que em dius, Sara Lloberes, em va molt bé. Ramiro, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica el fenomen.
A vosaltres per l'invitació.
A mi m'interessa ara el que em diu aquest senyor.
Sí.
Perquè el ventiles. Bé, perdona.
Perquè en teoria ara venia una part on jo et feia preguntes a tu, que si no, no podrem fer-ne cap.
Així m'anava bé, per això allargàvem una mica amb tu.
Doncs us deixo.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Ets terrible, eh? La Judit ja diu, ja n'ha tingut prou.
Ara aquí tothom marxa.
La Judit n'ha tingut prou.
Tu, Lloberes, ja està.
Vale, ja ho veig.
Ara l'estrella ets tu, Lloberes.
A veure, Lloberes, perquè just em va molt bé que em parlis de que no vols sentir parlar de referents ni d'esportistes que són...
És que és un error.
Idolatrats. Sí, sí. Mira, et poso un exemple. Et poso un exemple...
No, si val que trampes, eh?
No, un jugador d'elit de l'NBA, de Marcus Cousins, ha explicat excessos durant els Jocs de Rio de 2016 amb la seva selecció als Estats Units. Ho explicava en un podcast nord-americà que es diu 7P Man Brooklyn.
You know, I don't know how much... We drink every single day.
We're responsible drinkers, though.
Okay, fuck no.
Barra lliure, excessos... Mai he estat tan borratxo en la meva vida. Et sorprèn que un esportista d'elit expliqui això?
M'agrada que ho diguin. M'agrada
però
perquè...
és un exemple pèssim. Exemple, vull dir...
Anem a la realitat de la vida.
Anem-hi?
És a dir, ens creiem a tot quisqui, diguem que brilla
això passa.
En les seves feines. Això passa.
És a dir, no és que si fossin aquest un grup especialment complicat.
Ah, no, no, no. Hi ha un codi, per exemple, no escrit, d'un pacte de silenci, normalment. És diferent, amb homes que amb dones. També deixa'm dir-ho, perquè ja que he conviscut amb d'això, però amb homes, esclar, que passa? Passa en el món de l'esport. Passa en el món de l'esport, passa en el món de les activitats empresarials, passen a les teus companys de feina, passa
no,
tot.
No, no, no passa. No, abans d'un programa no ens trobem tot l'equip i ens emborratxem. No, no
abans d'un programa
ni el dia
segurament...
abans. Bé, potser un cop l'any, el dia de Nadal. Però tampoc és tan excessiu.
Aquí serem sincers, tu i jo, o jo només?
No, jo sóc molt sincer.
Val. La manera de celebracions, la manera, diguem, d'ocupar l'espai lliure que puguis tenir en les concentracions...
És poc saludable, en general.
Depèn de quins clubs i depèn de quins equips i depèn de molta gent que d'això, però saludable, la part saludable, que penses tu que els jugadors no fumen, no beuen, no fan una vida, diguem, esplaiada?
Més del que ens imaginem?
Molt més, i tant. Però, no, com et deia, hi ha un pacte de silenci, però també periodísticament, això se sap. Se sap, i se sap no vol dir que d'això, vull dir, perquè la gent també ho ha viscut i ho ha vist, i per tant, doncs, jo crec que no convé. Per tant, per això jo estic amb tant, no diria tant, no seria enfadada, de que realment ens creiem que tota aquesta gent han de ser models per nosaltres. És a dir, tota aquesta gent, parlo no només del món de l'esport, sinó que a l'hora de la veritat no té cap sentit tenir-los de referència, tenir-los com a referents. La paraula referent és la que em posa més nerviosa a mi actualment.
Avui, no sé si tindrem gaire temps per fer-ho, però m'hagués agradat, o m'agradaria parlar amb tu, perquè ets una veu molt coneguda a Catalunya Ràdio, i ets una veu molt reconeguda per la teva trajectòria de bàsquet, sobretot com a analista en aquesta casa ara els últims anys, però tu tens una experiència molt llarga que no has explicat gaire. I tu has viscut unes èpoques del bàsquet, esport, però en aquest cas concret del bàsquet, masculí i femení, de fa uns quants anys, i no sé si el fet de tu ser una de les poques dones, per no dir l'única en aquella època que feia això, jo crec que mereix que ens expliquis algun dia de veritat què era. Allò, perquè avui... Avui dia en parlem molt d'això i està molt bé que cada cop hi ha més dones en càrrecs de directius i en càrrecs...
Deixa'm aquí ja interrompre't, perquè aquí ja m'interessa el tema. És a dir, un dia enraonem del que vulgueu, però enraonem per enraonar com a conversa, diguem, que pugui ser interessant, no com a entrevista que no suporto, però, i no em concedeixo. Però també et dic una cosa. Veus, és el gran error que m'acabes de fer.
Deixa'm,
ho podem fer-ho, no? Això
sí,
com a error.
Que
és a dir, que tu dius que això, que en aquella època, sempre reunem d'aquella època com si aquella època fos excepcional. No, és que segueix sent excepcional. Mira.
No, home, però, és a dir, aquella època, no. El que és excepcional és que ara, si hi ha una dona assistent a una banqueta de bàsquet, que no sé si n'hi ha gaires, però n'hi ha més que n'hi ha més que
reunem fa... de dones
de
o dones, reunem d'homes?
De tot.
No, és que no és el mateix. És a dir,
no, però el bàsquet femení...
Ja que el diumenge és dia 8,
sí.
Només et faig saber que no som ni on érem de llavors. Apunta't aquesta frase.
Què vol dir no som ni on érem?
És a dir, que ens reunem d'aquelles èpoques com si fos una cosa excepcional, però que han anat passant els anys...
Quantes entrenadores col·legues teves tenies?
Mira que t'ho explicaré que m'ho he pres, amb la teva camisa. Que quan tu t'equivoques a acordar-te el primer botó, després sumes error rere error...
Has de tornar a començar.
Val. Doncs això és el que ens està passant amb les dones. És a dir, que a l'hora de la veritat, a llavors n'hi havia una. I ara segueix havent-hi encara menys percentatge
de dones. A la Lliga Femenina
de
Bàsquet no hi ha més entrenadores?
En l'any 84, deixa'm dir només una dada la suporto, hi havia 4 dones sobre 30 homes, diguem, amb un títol superior de bàsquet.
Ah, és amb a dir, titulació.
13%. En l'any 24, és ara, quan, de 191 homes, 13 dones havien baixat 6.8%. És a dir, del 13%
però aquestes dades de què són? Són dades de...
Dones que es volen dedicar per exemple, per tant, es treuen un títol...
N'hi ha menys ara que fa 20 anys?
Veus, és que... És
doncs el... em sorprèn, no?
M'agrada... No us sorprèn perquè...
M'agrada que m'ho diguis, però em sorprèn.
Corren molts mantres de gent, quan jo et dic la frase no som ni on érem, és perquè la gent es creu que el dia de demà estem fent passeig i la dona va a més.
I tu creus, que si ara hi ha una GM com eres tu fa 15 anys o 20 anys i se'n va a Rússia a negociar un contracte, la tractaran de la mateixa manera que et van tractar tu?
Ui, tant, i més ara a Rússia, que encara estan...
Bé.
Sí, bé, però estem... Sí, sí.
O a Salamanca.
Igual.
És a dir, com et tractaven? Concepte... Perquè tu et reunies només amb homes.
Sí, sí. A mi, les meves reunions a Múnich, per exemple, a més, havíem estat, doncs, com el G8, seria els 8
clubs més importants,
d'Europa.
Tots homes, menys tu.
Tot, sempre. I anava en els esdeveniments de la Copa Russa i tot homes, més jo.
I quin paper et feien a tu?
Home, tu ja em coneixes una mica, no? I llavors, a mi no tenien... Jo era com una infiltrada. És a dir, representa que jo no anava ja com una dona i, per tant, ells tampoc acabaven mirant-me com una dona. Espera-te, excepte alguns dirigents, per exemple, doncs, que podríem explicar. És a dir, n'hi ha un que el van matar a tirs, no? Ens en recordem d'un tal Sabtai
Kalmanovic.
Aquest, que havia sigut... És a dir, aquest un lituà. És a dir, aquest tio el van disparar al costat de Putin, bueno, diguem, en el d'allò, 20 trets, val, amb $1 milió en el d'això. T'estic enraonant d'un ex-espia de la KGB.
Aquest tu, era... Tu amb aquest senyor havies negociat?
Home, era propietari... No, bé, negociat. Ell m'havia, diguem, coaccionat, diguem-ho d'aquesta manera.
I com et coaccionava aquest senyor?
Home, doncs que guanyaves una semifinal de la final a 4, per exemple, em tancaven el seu despatx i el primer que et deia era... Si demà guanyes, si el teu equip demà guanya, és a dir, la teva americana no sortirà ni de la frontera. Vull dir-te que la detindrem ja en el moment de sortir. És a dir, coses d'aquestes. Però llavors també et puc dir, amb la relació, era un tio... S'hauria de saber qui és aquest tio, no? Però era un tio que, aviam, que pagava molts diners. Quan et dic no som ni on érem, és a dir, la manera de viure d'aquelles jugadores professionals era una altra, és a dir, els hi concedia tot, targes de crèdit, etc. Aquest era el típic tio que anava una jugadora meva, Margot Didek, de 2-13, per exemple, la Margot Didek demanant-me de help me perquè l'havia d'anar a ajudar, perquè li donava $1 milió si feia sexe amb ella, per exemple, coses d'aquestes.
Un directiu que li deia a una jugadora teva, et dono $1 milió si tenim sexe.
Vale, doncs si vols te dic...
O sigui, això era habitual.
Aviam, una reunió de FIBA, li va dir al Mr. President de la FIBA Europa, i li diu, amb tots els homes, i jo anar allà, imagina't a mi, que la gent ja m'ha vist, l'home va i diu, stop, no t'ho diré en anglès, perquè el meu anglès és molt terrorífic, però li diu, espera, no podem començar la reunió. Abans jo haig de fer sex amb Miss Barcelona, que era jo, clar. Era jo. És a dir, aquí, al mig de la reunió, no vulguis saber la resposta.
No, sí que la vull saber.
No, de cap de les maneres. És a dir, estem en una ràdio pública...
Fes la versió light.
En una ràdio pública...
El vas insultar.
Jo havia après, clar, com es deia, diguem, els seus atributs, si és que en tenia, i llavors li vaig dir al Mr. President que no cal que paris la reunió perquè ni se li aixeca. És a dir, és una situació que no està bé que l'expliqui,
però escolta una cosa...
Però eren situacions habituals, sí.
Això et passava sovint.
Bueno, sovint. Vull dir-te...
I tu creus que això encara passaria avui, aquest tipus de comentaris? T'ho pregunto amb tota sinceritat.
Jo crec que ara...
No creus que els homes alguna cosa...
No, après no, s'han retret més. Ara tenen por
de fer aquestes coses. Ja freda m'ha posat. I abans no hi havia fre de mà.
És a dir, no, ja, clar, la gent donava per fet que tu eres partícep.
Però, clar, a tu et diuen això i què fan els altres no sé quants homes que hi havia a la sala? Riuen,
vamos, ho passen en grande.
I tu deixaves clar que, més enllà de la resposta contundent, que em sembla molt...
No, i a més físicament també, és a dir, tu anaves a servir-te la infusió, per exemple, perquè aquestes reunions hi han coses d'aquestes i et ve el tio d'allò i et posa la mà al cul, m'entens, o coses d'aquestes. Imagina't tu si jo hagués estat, diguem, com un tren. Vull dir-te, hagués patit moltíssim, però el tio... És una manera... Aquí, llavors, jo recorria la meva, com et diria, la meva força física. Bloquejava directe, diguem, en els estómacs i a les seves parts. És a dir...
O sigui, aquest... t'havies tornat, eh?
Home, i tant. Aviam, a mi no m'han ensenyat en aquesta vida a què m'ha bé una persona, ja dic, sigui un tio o una tia, eh?
Diguem, per tant, tu t'havien agredit en una reunió.
Sí, ara que hi posem paraula a totes aquestes coses, però...
Vull dir que tu en aquell moment potser no ho vas processar perquè formava part del teu...
No, sí, processava que ell el cul no me'l podia tocar. Això ho tenia claríssim. I, per tant, a partir d'aquí, doncs tu el que fas és... tu saps què és un pick and roll, no? I d'això, bé, doncs ho feies d'aquesta manera i feies bloc i continuació i ja està. Però era una situació que ara, per exemple, jo crec que molts no s'atrevirien o no ho farien, però no perquè no... perquè de veritat ho hagin acceptat o pel respecte que puguin tenir pel professional que tinguin, perquè jo he deduït, te faré una conclusió última, és a dir, he deduït que la dona en a determinades activitats, jo dic ara en aquest cas de l'esport, però a determinades també ho he notat, estorbem, perquè el modus operandi de l'home és molt diferent al de la dona, i llavors fas nosa. I jo quan t'he dit era una infiltrada en determinats llocs, he viscut la vida, diguem, de moltes celebracions que no es poden ni explicar, perquè, bueno, en aquell moment, doncs, arribava un moment que jo era la coach, i tothom em veia com la coach, i per tant l'home es comportava com ells consideraven que s'havia de comportar. Però així s'hi comporten encara actualment. El que passa que, sobretot, que no hi hagi. Per tant, dic, coartes la seva manera de fer, diguem, dins de la vida. És a dir, no ha canviat tant la vida.
L'home
no ha canviat tant la vida.
Ha canviat la manera en què s'expressa.
Sí, ara.
O
és a dir,
l'alegria amb la que es deixa
on
anar...
On pots enraonar, diguem... jo ho noto, perquè noto que molts homes no estan d'acord amb aquesta situació de... No dic de poder, perquè seguiu manant... Mira, la Carme Junyent, i vull fer referència. És a dir, els homes continueu dient-nos el que hem de fer. És a dir, Carme Junyent... És a dir, gran estimada d'aquesta casa, i per tant, això jo crec que no ha canviat. I no ho dic, ja sé que no voleu, avui dia s'ha de mirar la vida positiva. Jo sóc una persona positiva i d'això, però m'agrada que sigui la vida realista i que es digui de veritat, perquè hi ha molts mantres que corren i la gent absolutament jove es creuen que d'aquí uns anys tot canviarà.
Lloberes, un altre dia ho hem de fer amb més calma, això.
Sí, perquè aquí amb el Messi, el Trump i el no sé quant... Ah, no, ja n'hi ha prou. Per avui, petites dosis.
Pausa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Especial 8M a TV3.
Go out of my house!
La Manal planta cara a l'ocupació israeliana a dones en lluita.
Tota la vida he vist que la meva família ha anat perdent gent.
I després, els reptes de posposar la maternitat.
Jo no tinc 22 anys.
Jo tampoc.
Especial 8M, Cisjordània, dones en lluita i mares. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Sherlock Holmes és un personatge incombustible. El seu carisma i habilitats deductives han fascinat espectadors de diverses generacions i ara torna amb una altra sèrie.
Aquest divendres s'estrenen les noves aventures de Sherlock Holmes i a la finestra indiscreta us explicarem si val la pena i intentarem esbrinar què té el personatge que el fa tan magnètic.
Can anybody help me?
També s'estrena una nova pel·lícula protagonitzada per Jessie Buckley, l'actriu que ens va deixar amb la boca oberta amb el seu paper a Hamlet.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Jo vinc d'un temps perdut. Soc mare i filla de l'ombra omnipresent.
de Després de soterrar de la tendresa, de Maria Beneito. 8M, Dia Internacional de les Dones.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquest divendres i busquem el poble més feliç de Catalunya, Lloberes.
Anem-hi.
Doncs avui el Xavier Pérez Esquerdo, a veure on el tenim. Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
Bona tarda, Garriga, Lloberes, què tal? Escolteu, mira, els nostres tècnics d'exteriors, avui en tinc dos, en Xavi Cussó i en Raül Orgades.
Carai, que bé, tu.
I Lux, la productora, la Dolors Joanola, també. Doncs tots hem plantat el micròfon de la tarda de Catalunya Ràdio en un lloc on pot passar qualsevol cosa, perquè som a tocar d'un dels paisatges més misteriosos de Catalunya. Som al Pla de l'Estany.
Ah?
Benvinguts a Porqueres!
Ah, Porqueres! Aquestes Porqueres, Lloberes?
No, però ja aniran un dia d'aquests.
Fa rima. Home, Porqueres...
Mira, som exactament...
Lloberes, rima, on sou, on sou?
Sí, a la Biblioteca Carles Fonseré.
Ah.
I et deia que som un lloc misteriós, no perquè siguem a la biblioteca, que sí, que aquí pots trobar tots els misteris del món, sinó perquè aquí hi ha un bosc que sembla tret d'un conte. Són les Estunes. És una mena de laberint d'esquerdes, de roca. No sé si tu has vist l'última temporada de Stranger Things.
Sí, sí, sí.
Que s'amaguen així entre esquerdes de roques i tal. Doncs Porqueres és molt més maco, sí o no? Ah, vale, vale. I m'han explicat que en aquestes esquerdes viuen unes persones que si la nit és molt tranquil·la, les pots sentir cantar.
Ah, que bonic.
Jo m'acollonaria. Sentir veuetes a la nit per al bosc...
Sí, millor que no.
Aviam si després de les notícies de les 5 trobem algú que ens pugui explicar més coses de les Estunes i si les goges, que són aquestes dones d'aigua misterioses que viuen en aquestes esquerdes, han triat Porqueres perquè pot ser que sigui el poble més feliç de Catalunya.
Doncs ho descobrirem després del butlletí de les 5. Xavier, fins ara.
Fins ara.
I com si fossin dues goges, són aquestes criatures misterioses. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda.
I Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
M'encanten a mi les dones d'aigua i la mitologia catalana en general. Em sembla que ho tenim molt poc present.
Poc treballat.
Sí, sí, em sembla que sí.
Doncs mira, aquí teniu una línia de... per encarar-ho, això.
Totalment.
Avui vens enigmàtica.
O cansada.
O cansada, o les dues.
Potser és més cansada.
Potser sí.
Ha estat una setmana molt, molt dura?
Ha estat una setmana de mal temps a la capital barcelonina després de molts dies de sol.
Veritat.
I això, vulguis o no, et desmunta.
La Carla ens ha arribat avui enfadada.
Però dos dies, nois, dos
ha vingut
dies, nois.
Sí, però has mirat ja la previsió del temps a la setmana que ve?
Jo no miro el futur.
Millor
no
dia a dia, perquè
això
fa una mala pinta.
I el que no surti fa bona pinta, no, avui?
Fa bona pinta, fa bona pinta.
Avui és l'aniversari de l'Alba Farelo, Bad Girl.
Ai,
a més
avui.
A més, ha publicat el seu disc i fa poc va anar a visitar l'Anna Polo a Astro Season a Radio Primavera Sound i va explicar moltes coses de la seva vida personal i avui ho repassarem una miqueta perquè realment les va dir grosses.
Doncs això pinta molt bé.
Pinta molt bé.
I he vist una cosa al guió que no la direm ara, que també està bé.
Que vols deixar intriga?
A veure, ensenya-me-la, no que no ens hagi caigut.
No, sí, aquesta cosa. Un altre canal de televisió, no?
Que no sí.
Que multiplica per dos TV3. No?
Home, avui vindrà el Marc Andreu i parlarem de televisió amb en Jaume Miranda, sí.
Doncs això serà molt interessant.
Sí. Hi ha hagut una trobada...
T'agrada el món de la televisió?
Sí, m'agrada. Que no m'hi vegis aviat.
Epa!
Sí?
A quin canal?
Home.
A TV3.
Epa! És oficial.
De fet, crec...
No és oficial, no és oficial.
No és oficial,
però,
bueno,
però crec que ho podem fer públic.
Sí?
Dijous que ve, senyora Carme Lloberes...
Senyora no cal.
Carme Lloberes, val, dijous que ve...
Senyoreta, tampoc.
Dijous que ve... Dijous que ve, a les 11 de la nit, debat de candidats a les eleccions del Barça, simultani per TV3 i Catalunya Ràdio...
Sí?
Amb
no
Víctor
perdo,
Font, Joan Laporta i moderat...
Per
Maria Fernández Vidal...
Molt bé, ho fa molt bé, la Maria.
I un servidor.
Que bé, nen, quina alegria.
Déu, fas
guapos,
molt bé.
Fantàstic.
Fareu molt bé.
Guapos, això es veurà, eh? Perquè no vol sentar tendència. És a dir, ens anirà Quico.
Això segur, però el francès sempre.
Ah, val.
Jo vaig...
Vale, ja
mira, aniré tan guapo que te'n menjaries per berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Tot dit amb respecte, eh? Que ningú ara us ho agafi com una... com un comentari lleig. Perquè podria quedar una mica lleig, això. Tinc la Isabel, que t'ha rebut una coca. Isabel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja te l'estàs menjant, eh?
Sí, ja l'he tastada. Home, quan m'han dit que hi havia una coca de xocolata, el qui me l'ha enviat em coneix molt bé, perquè sap que m'agrada la xocolata negra.
I qui creus que te l'ha enviat, Isabel?
No en tinc ni la més mínima idea.
Doncs mira, fem una cosa, et saludarà aquesta persona, a veure si la identifiques. Ja pots saludar.
Hola, Isabel. Qui sóc?
Pues ara no sé qui ets així per la ràdio.
Ai, de tu. Ai, de tu, si no ho saps.
Ai, la Pilar.
Sí!
La Pilar.
Oh, qui és la Pilar?
Que pot imaginar que tu siguis la Pilar.
Què sou, amigues, no?
La Pilar de la Cru. Sí, som amigues. Sí, sí.
I Pilar, per què li has volgut enviar la coca a la Isabel?
Ai, perquè és molt maca. És petita, però és preciosa.
Petita, però preciosa.
L'estimo molt.
Que bé. Us veieu sovint, sí. Us veieu sovint, Isabel?
No, gaire.
Doncs heu de fer...
No massa.
Heu de fer per veure-us més, eh? Heu de fer per veure-us més, Isabel.
Sí, teniu raó. Hombre, que teniu
ara
raó.
Ara sí que l'haig de veure, li haig de fer una bona abraçada.
Doncs aquesta abraçada...
Jo t'aixecaré.
Patrocinada...
Mig metre del terra.
Patrocinada pel berenar de Catalunya Ràdio. Isabel, Pilar, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Lloberes, gràcies.
Vinga, doncs.
A les 6 que no surt.
Sí, evidentment. Sí, tot.